Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Carles Puigdemont i una part del seu govern, cessat pel govern espanyol, són a Brussel·les, segons s'ha informat durant el dia d'avui de fonts de la Generalitat citades per Televisió de Catalunya. En un tuit, per exemple, el diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha utilitzat el terme exiliat per explicar la situació a través del seu compte de Twitter. Des dels partits polítics, per exemple, Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha acusat Puigdemont de fugir, mentre ha demanat als funcionaris i ciutadans que violin les lleis. Això ha passat el mateix dia que el fiscal general de l'Estat ha presentat una querella contra Puigdemont i l'executiu davant l'Audiència Nacional i una altra contra Carme Forcadell i la mesa del Parlament davant del Tribunal Suprem. Acusa un total de 20 persones de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. La presidenta de la Cambra Catalana precisament ha donat al Parlament per dissol i, com a conseqüència, ha quedat sense efecte una reunió de la mesa que estava inicialment prevista per a demà dimarts. S'ha activat ja el que és la dinàmica habitual d'una convocatòria electoral, la del 21 de desembre, amb la constitució de la Comissió Permanent. I els partits polítics han apuntat que es presentaran a les eleccions convocades divendres per Mariano Rajoy per al 21 de desembre. Marta Pascal, del PDeCAT, ha confirmat que els nacionalistes aniran a les urnes i s'ha adreçat a Rajoy dient-li «ens veiem a les urnes» i des d'Esquerra Republicana s'ha confirmat que hi haurà alguna mena de representació del partit tant si es presenta com si no. L'índex de preus al consum espanyol ha baixat de 2 dècimes a l'octubre, segons s'ha sabut avui, i s'ha situat en l'1,6%. El producte interior brut s'ha frenat aquest tercer trimestre i ha crescut d'un 0,8 entre el juliol i el setembre en relació amb els 3 mesos anteriors. Fins aquí l'actualitat. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
L'aniversari Hipercors se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel. Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Coneixes amb el doctor José Aznar, l'espai de psicoteràpia que t'ajuda amb els teus dubtes i preguntes i on trobaràs consells per un millor benestar psicològic i emocional. Coneixes amb el doctor José Aznar, psicoteràpia a la ràdio pel teu dia a dia. Cada dimarts i dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. El Papa demanava dissabte una Unió Europea que recuperi el seu esperit fundacional per fer front als reptes que presenta el món d'avui i presentar possibles solucions sostingudes en els valors cristians davant els problemes que pateix tot el projecte europeu. Va ser en un discurs davant els participants en el diàleg Repensar Europa, que s'ha celebrat a Roma amb la participació de líders polítics i representants de l'Església. Francesc va presentar algunes idees sobre el procés de construcció de la Unió Europea. Entre altres qüestions, el Sant Pare va afirmar que els conceptes de persona i de comunitat són les principals aportacions del cristianisme a l'Europa d'avui. Va recordar com, després de la caiguda de l'Imperi Romà, un dels valors fonamentals que ha aportat el cristianisme és el sentit de la persona creada a imatge de Déu. I aquest sentit de la persona és el que porta Càritas a atendre tothom sense mirar ni el color de la pell, ni la religió que té, ni la nació d'on ve, ni la seva situació personal, per molt il·legal que algunes administracions puguin dir que sigui. En definitiva, el pontífex va enfatitzar el compromís que han d'assumir els cristians d'Europa a favor de la pau. I aquesta pau passa per una justícia social més gran entre nosaltres. Avui la diòcesi protagonista a la veu de Càritas és Girona. Després de la reflexió inicial que ens farà la directora d'aquesta Càritas diocesana, Dolors Puigdevall, conversarem uns minuts amb Eulàlia Bofill, cap dels programes educatius de Càritas diocesana de Girona, i la voluntària de Salt, Cristina Vidal. Comentarem com funcionen aquests projectes educatius que afecten un miler d'alumnes que se'n veuen beneficiats de 38 municipis de la diòcesi gironina, amb persones tècniques i també amb el suport de voluntariat. I en la segona part, la del testimoni, avui comptarem amb la presència de Rosa Fernández Serrano, una auxiliar administrativa que col·labora des de fa uns anys com a voluntària en els projectes de costura i de sarcoavite associats a Càritas d'Urgell, a la seu d'Urgell mateix. Això i també la cançó de la setmana que us proposarem compartir amb nosaltres i una conversa amb el delegat de litúrgia de l'Arquebisbat de Barcelona, Joan Ubach, sobre les celebracions de Tots Sants i dels fidels difunts que tindran lloc aquesta setmana en la seva relació amb la litúrgia i la caritat. Tot això i més, com dèiem, a la veu de Càritas amb l'equip habitual, el Toni Huguet a les vies de so i la resta amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui us comuniquem la reflexió del dia a través de Dolors Puigdevall, directora de Càritas diocesana de Girona. Ja la tenim a punt. Dolors Puigdevall, bona nit, endavant, quan vulgui.
Fa temps, una tia meva, que va col·laborar durant 50 anys al mal anomenat Tercer Món, em va enviar una carta amb una frase de Phil Bosmans, que deia: "Desitjo que tinguis el coratge del sol matinal, que malgrat la misèria d'aquest món, surt altra vegada, tots els dies." L'esperit de Càritas requereix precisament d'aquest coratge. Lluitar cada dia per les persones que més pateixen i mantenir l'esperança de poder provocar canvis. Càritas, Càritas Diocesana de Girona, realitza accions educatives en suport a la infància i adolescència, perquè les famílies amb fills són les més castigades per l'exclusió social, i cal acompanyar els menors per garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra l'absentisme i el fracàs escolar. Cada setmana, Gairebé un miler d'infants i joves participen dels nostres projectes educatius a 38 punts del territori, a 38 punts de Càritas Diocesana de Girona. L'any passat, un 70% d'aquests nois i noies van millorant els seus resultats acadèmics. Tot un èxit. Un d'aquest miler d'alumnes és un adolescent que hem acompanyat a Fornells, al meu poble, mentre feia tercer i quart d'ESO. Fa un any, en una trobada de final de curs del Servei d'Intervenció Educativa, en un dibuix va escriure una frase lapidària que suposo havia llegit en algun lloc. L'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món. La frase, tot i que ella no ho sabia, era de Nelson Mandela. Aquest curs, ella ha començat un cicle formatiu a l'Institut de Montilivi. I tornarà, però ara ja per col·laborar amb nosaltres com a voluntària. Ella ha canviat. Moltes persones ho fem possible.
Moltes gràcies, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona. Històries de persones, de rostres, de gent que sap refer la seva vida quan viu moments difícils. D'això parlem també en aquest programa i per això seguim endavant amb les nostres propostes i les nostres històries. Això és La Veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de La Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Les voluntàries de Càritas Parroquial d'Alcarràs van sortir al carrer el 22 d'octubre, ara fa dos dies, diumenge de la setmana passada, amb roba de segona mà de troballes i productes de comerç just en el marc de la Fira del Comerç i del Rebost d'aquesta població del Segrià.
Unes 18.000 persones van visitar aquest certamen i des de Càritas Alcarràs van donar a conèixer que un altre consum és possible i que amb responsabilitat en el moment de comprar es pot ajudar a fer canvis en benefici dels més necessitats i també de la natura.
Un total de 15 persones participen en el curs Paonatge de neteja i manteniment domèstica i industrial i altres equipaments organitzat i impartit per Càritas de Manlleu. El curs, que s'acaba d'iniciar, es fa als locals de la parròquia de Santa Maria de la mateixa localitat, de Manlleu. La durada és de 4 mesos i el curs està adreçat a persones immigrades que no han tingut l'oportunitat d'incorporar-se al món del treball per manca d'especialització laboral. Les persones participants en el curs són 10 dones i 5 homes i s'ha prioritzat que siguin persones de Manlleu.
Pel que fa als continguts de la formació, consta de 4 mòduls: formació teòrica pràctica relacionada amb la neteja, mòduls complementaris i transversals, igualtat d'oportunitats, medi ambient, riscos laborals i orientació laboral, el mòdul de català i coneixement de l'entorn i les pràctiques en empreses, entitats i institucions de la comarca. Les classes teòriques són dilluns, dimecres i divendres al matí i dimarts i dijous a la tarda, des d'octubre de 2017 fins al febrer de 2018, quan finalitzaran les pràctiques. L'objectiu principal d'aquesta formació teòrica i pràctica és garantir la preparació en les competències professionals necessàries per treballar en el sector de peonatge, de neteja en diferents espais. El curs es du a terme gràcies al suport del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Manlleu i del Consorci per a la Normalització Lingüística.
La Fundació Endesa i Càritas Diocesana de Tarragona van clausurar dilluns passat la tercera edició del curs de formació en electricitat dirigit a persones que es troben en situació de vulnerabilitat i actualment sense feina. Es tracta de l'únic projecte d'aquest tipus que es realitza a Catalunya i s'emmarca en un conveni de col·laboració amb Càritas. L'acte va tenir lloc a la sala d'actes de l'Institut Comte Rius de Tarragona i va comptar amb la representació d'Endesa a Catalunya, la Fundació Endesa, Càritas Diocesana de Tarragona, el mateix Institut i l'Associació Nuclear Escó Vandellós II.
El curs que es va clausurar és el d'operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Es tracta d'una formació de 500 hores que permeten als alumnes millorar la seva qualificació professional en aquesta matèria. Glòria Juste, directora de projectes de la Fundació Endesa, va agrair a Càritas Diocesana de Tarragona el seu compromís any rere any amb les iniciatives adreçades a la formació i l'ocupació, destacant la profunda preocupació per les persones amb més dificultats de la nostra societat. També va agrair a l'Institut Comte de Rius la seva disponibilitat per oferir les instal·lacions tan necessàries per dur a terme aquest projecte. Finalment, va dir als nous alumnes que aprofitin aquesta oportunitat i els va encoratjar per aconseguir els màxims resultats. Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, va animar els alumnes a treballar en aquesta oportunitat que se'ls ofereix i els va demanar que compleixin amb l'assistència en la docència, així com que arribin fins al final per tal de poder millorar les seves capacitacions professionals i laborals.
Seguim repassant l'actualitat d'aquests dies. Dijous passat, Troballes va inaugurar una nova botiga de roba de segona mà a la ciutat de Lleida, concretament al barri de Pardinyes, al carrer Baró de Maials, número 18. És la cinquena botiga de roba de segona mà de Troballes a Lleida. Troballes és l'empresa d'inserció de la Fundació Rubió i Rubió que gestiona el programa d'ocupació de Càritas Diocesana de Lleida.
Aquesta nova botiga ja incorpora el nom de Moda Re, la marca, que a partir d'ara es farà servir en totes les botigues que Càritas té arreu de l'estat espanyol. L'any passat, les botigues de roba de segona mà de Troballes van vendre 100.000 peces de roba, el que representa un augment del 10% respecte a l'any anterior. Alhora, les botigues de roba de segona mà han permès fer 16 contractes d'inserció. Troballes té en l'actualitat 5 botigues de roba de segona mà, 4 a Lleida i una a Alcarràs, i una botiga de comerç just i d'economia social a Lleida. Comprant a les botigues Moda Re, els clients promouen l'economia solidària, generen ocupació social, donen un destí ètic a cada peça de roba, fomenten el consum responsable, respecten el medi ambient i ajuden a qui més ho necessita.
Nosaltres prenem part. Amb aquest lema es va presentar dimecres passat a Madrid la memòria anual de Càritas Espanyola, unes pàgines en què s'ofereix un retrat real de com una bona part de la societat està prenent partit per les persones i les seves vides i per combatre les realitats d'injustícia que afecten milions de famílies excloses a Espanya i arreu del món. Durant una roda de premsa celebrada a la mateixa seu de Càritas Espanyola, es va explicar el destí dels més de 358 milions d'euros invertits el 2016 per les 70 Càritas diocesanes de l'Estat i que suposa un augment del 9% en relació amb l'any anterior.
Aquests fons han sostingut un dens repertori d'accions d'acollida i acompanyament. En total, més de 3 milions i mig de persones han pogut recuperar l'esperança amb el suport de gairebé 85.000 voluntaris i 4.800 treballadors contractats, repartits en una xarxa estatal integrada per gairebé 6.000 càritas parroquials. Aquestes dades van ser presentades per Jesús Fernández, bisbe auxiliar de Santiago de Compostela i responsable de Càritas en el si de la Comissió Episcopal de Pastoral Social, Manuel Breton, president de Càritas Espanyola, i Sebastián Mora, secretari general. En el conjunt de les accions de lluita contra la pobresa desenvolupades el 2016, sobresurten els esforços realitzats en els capítols d'acollida i assistència i ocupació i economia social. De cada 100 euros invertits el 2016, Càritas va destinar 22,4 euros, més d'una cinquena part, a programes d'acollida i assistència. A aquest apartat es van dedicar 80,3 milions d'euros i en total s'invertiren en programes d'ocupació i economia social més de 73 milions d'euros. Altres àrees d'activitat rellevants en el conjunt de recursos invertits són els programes de gent gran, els quals es van destinar el 2016 més de 39 milions d'euros, de família, infància i joventut, amb 26 milions, i de cooperació internacional. En les seves activitats d'ajuda d'emergència i projectes de desenvolupament en més de 40 països, es van invertir gairebé 30 milions d'euros.
I Divendres passat va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona la jornada anual de formació de Càritas Catalunya, a la qual van assistir 185 agents de Càritas entre voluntaris i professionals contractats. La jornada va començar amb la benvinguda als assistents a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona i també administrador apostòlic i bisbe electe de Mallorca, Sebastià Taltavull, així com també del vicepresident de Càritas Catalunya, Martí Batllori. En la seva intervenció, el bisbe Taltavull va demanar pregàries per la resolució de l'actual situació que viu Catalunya des del diàleg i l'esperit fratern. Per la seva banda, Martí Batllori va agrair l'àmplia participació de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, alhora que va remarcar la importància de la formació perquè els agents de Càritas donin un millor servei a les persones acollides. Igualment va refermar el paper de Càritas Catalunya com a espai de participació i el servei de les Càritas diocesanes.
Després de la benvinguda i de la pregària, va començar l'activitat formativa amb tallers organitzats des de les diferents comissions de treball de Càritas Catalunya. L'acollida i l'acompanyament, més enllà de donar roba i aliments a càrrec de Quico Prat, comunicació de crisi i reconduir el missatge quan tot es capgira, per Anna Roig, de Càritas Diocesana de Barcelona, lideratge transformador impartit per Fernando Domínguez, la introducció de la problemàtica de la prostitució i tràfic de persones va estar a càrrec de Hilde Dames, de Càritas Espanyola, a la qual va seguir una taula rodona en què van participar Maria del Mar Galzeran, del Lloc de la Dona, de les Germanes Oblates, i un professional de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya. El taller Diagnòstic i Pla d'Acció, efectuat per Glòria Solsona, va analitzar els processos d'acompanyament en la inserció sociolaboral, i el taller Claus Emocionals de l'Acompanyament, a càrrec d'Imma Merino, va aprofundir en la millora de l'acollida que es realitza en els punts d'atenció de Càritas arreu de Catalunya. L'activitat es va reprendre a la tarda amb la taula rodona Comunitat i Compromís, un estil de vida, que va recollir les aportacions de la germana Vicky Molins, de Carlos Peris i de Maria del Mar Galzeran. La jornada va concloure amb les paraules de Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i del bisbe Sebastià Taltavull.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
Com que la diòcesi protagonista és avui Girona, connectem amb aquest bisbat i amb aquesta Càritas diocesana. Allà a l'estudi del bisbat de Girona tenim Eulàlia Bofill, cap dels programes educatius de Càritas diocesana de Girona, i Cristina Vidal, voluntària a Salt. Volem parlar d'aquests projectes educatius diocesans que arriben a gairebé un miler d'alumnes de 38 municipis de la diòcesi de Girona. Amb l'assistència tècnica de l'Àngel Rodríguez i també la producció de l'Eix Cabarroques, saludem ja Eulàlia Bofill, cap dels programes educatius de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè i també Cristina Vidal, voluntària a Salt. Bona nit.
Bona nit, merci.
Bé, a Girona s'acaba de celebrar Sant Narcís i s'han celebrat les fires. Suposo que esteu una mica, doncs, del dia després, no?
Sí, tant. Molt festives.
Molt festives. No sé si totes dues són de Girona, ciutat, però allà se celebra molt, oi?
Sí, sí, tant.
Molt bé. Doncs les jornades festives, Girona. Aprofitem també per felicitar el Girona de futbol, que va aconseguir una important victòria ahir, no?
I tant. Sí.
Suposo que això va més enllà de l'àmbit esportiu.
Sí.
Molt bé. Bé, doncs dit això, dit aquesta anècdota prèvia i també molt relacionada amb la festa del patró de Girona, parlem dels projectes educatius de la diòcesi de Girona vinculats a Càritas diocesana. Què són? Si vol, Eulàlia, començar.
Sí, doncs nosaltres els projectes educatius el que fem és acompanyar tant a infants i joves en el seu procés de l'escolaritat, i ho fem fent un treball en xarxa amb els centres educatius, que són ells els que ens marquen el pla de treball de cada alumne, i llavors també acompanyant a les famílies en aquest procés, de tot el que els hi pugui mancar en aquest acompanyament dels seus fills.
Mhm. i tot allò que els manca, suposo que ens fa pensar en moltes coses diferents, oi? Moltes
sí,
realitats.
Sí, sí. Llavors nosaltres aquests espais educatius els enfoquem no només a treballar aquesta branca més acadèmica, sinó també a poder treballar tot un tema més personal amb ells, que també considerem que és molt important per al seu procés, en el que treballem doncs, tot el tema d'habilitats socials, hàbits, el tema més així, habilitats d'aprenentatge, tot el que pugui suposar, doncs poder complementar tot el seu tema més acadèmic.
I com es treballa, com funcionen aquests programes educatius, de quina manera arriben els alumnes, com es gestionen?
Doncs nosaltres, el servei que tenim més desenvolupat a la diòcesi és el Servei d'Intervenció Educativa, i aquest servei, doncs, ara en aquests moments està a 37 punts de la diòcesi. Llavors hi ha personal contractat, que el que fa és coordinar cada servei del municipi, però llavors també compta amb personal voluntari per poder treballar el tema acadèmic, perquè el tema acadèmic el treballem amb grups individuals que pugui haver-hi doncs, tres alumnes com a molt, amb un voluntari perquè així es pugui incidir cada aspecte individual que tingui cada alumne. D'aquesta manera, doncs, el que garantim és que l'alumne pugui consolidar els seus aprenentatges que li manquen per al curs que fa, no? Que pugui consolidar doncs, el nivell que li toca. I llavors, doncs, és molt important aquest treball en xarxa que hem dit amb les escoles, perquè les escoles són els que ens marquen que és el que hem de treballar amb cada alumne, no? Tant a nivell de competències o si hem de treballar doncs, també algun tema més relacional o d'actitud, doncs també poder-ho treballar de manera complementària a tot el que treballa a l'escola.
I potser estem poc acostumats a sentir a comentar que Càritas gestiona projectes educatius, però és molt important també, no? Perquè l'exclusió social moltes vegades es fa més visible en el món de l'educació, especialment en els infants i joves.
Sí, sí, sí. Bueno, la veritat és que Càritas està desenvolupant tota una sèrie de programes encaminats a l'acció social. Llavors aquest és un programa més dintre de tot una sèrie d'accions que es fan de manera integral, no? Vull dir que totes les accions que fem doncs els fem de manera transversal, que és quan estem atenent amb una família doncs puguem acompanyar-la en tots els seus àmbits, no? Si té un fill, doncs poder mirar si té coberta la part educativa, no? Llavors, doncs, primer que puguin estar cobertes les necessitats bàsiques i llavors doncs, poder anar a cobrir doncs, tot allò altre que li manca, no? Pues a nivell laboral per als adults, a nivell educatiu i inclús doncs, també intentem doncs, poder buscar convenis perquè els infants i joves també puguin fer activitats extraescolars. No? També tenim doncs, la Fundació Princesa de Girona que ens abeca tot el tema d'activitats esportives amb un projecte que es diu Pigmalió i llavors també tenim entitats privades que ens abequen doncs, des d'una activitat de pintura, una activitat esportiva, per poder garantir que aquests nanos també puguin fer activitats extraescolars i puguin entrar en el cercle de normalització del seu procés que els hi toca viure, no?, com a infants i joves.
Eulàlia Bofill ens ha presentat els programes educatius de Càritas Diocesana de Girona, amb gairebé un miler d'alumnes en 38 municipis. Funcionen amb persones tècniques, però també amb el suport del voluntariat. Com són les persones i de quina manera també podem fer una crida a l'ajuda de molts voluntaris i voluntàries que, si ens escolten des de les comarques i la diòcesi de Girona, segur que podran donar alguna resposta.
I tant, doncs nosaltres també doncs, hem vingut avui aquí per poder fer una crida a persones que tinguin ganes de poder treballar amb infants i joves, doncs, tant el tema acadèmic com el tema més això d'habilitats socials, de relacionar-se, d'actituds, i busquem doncs, persones que estiguin motivades i amb ganes d'estar al costat d'infants i joves per ajudar-los en el seu creixement personal. I llavors, doncs, si hi ha persones doncs, que tenen ganes de col·laborar en aquests projectes educatius i tenen disponibilitat horària, doncs només cal que puguin tenir doncs, una disponibilitat de 2 hores a la setmana, perquè nosaltres doncs, normalment cada servei doncs, l'oferim això dos cops a la setmana, però que amb un dia a la setmana que el voluntari doncs, pugui participar, doncs estarem molt agraïts.
I tant.
I llavors, doncs, que tampoc cal que tinguin grans coneixements, no?, Vull dir que el que fem en aquests serveis és poder consolidar això, sobretot les matèries més... el que són les competències més bàsiques, el que és la comprensió lectora, operació, tot el tema de raonament matemàtic, no? D'anar consolidant doncs, tot el que ells ja estan treballant a l'escola, doncs poder-ho mantenir.
El perfil d'aquesta persona voluntària requereix que tingui alguna titulació o que potser sigui llicenciada o que sigui mestra jubilada o el que sigui, no? Suposo que ja el camp és molt obert.
Sí, vull dir que no cal que tinguin una titulació específica, perquè llavors, doncs, com que nosaltres des dels serveis doncs, treballem diferents temes, doncs cada voluntari doncs, ens pot ajudar amb diferents tasques. Llavors és això de que siguin doncs, persones majors d'edat, que tinguin ganes de comprometre's amb aquest projecte i que estiguin motivats per poder treballar amb infants i joves.
Avui ens acompanya Eulàlia Bofill, cap dels programes educatius de Càritas Diocesana de Girona, però també l'hem saludat al principi, Cristina Vidal, que és voluntària a SALT. Què fa? Què fa Cristina Vidal? Ens ho pot explicar?
Sí, i tant. Jo estic a SALT, a la parròquia de Sant Jaume, situada bastant cèntric de SALT, o sigui, per allà molt a prop del passeig,
sí.
I venen bueno, doncs, alumnes de primer i segon d'ESO, de diferents instituts del poble.
Uh-huh. Això es fa a la parròquia, però la parròquia no té escola, diguéssim. És un lloc d'acollida d'alumnes
Exacte,
de diferents centres.
És un lloc d'acollida, tenim un espai molt ampli, uh-huh. I allà doncs, els participants venen a fer els deures, uh-huh. I el que ha dit l'Eulàlia, també treballem habilitats socials, competències bàsiques, realitzem dinàmiques de grup amb la tècnica... Uh-huh. I, doncs, bueno, estan molt ben acollits, la veritat. Jo, com a voluntària, ho veig que és un espai que necessiten, perquè són nanos que necessiten algú al costat perquè, bueno, doncs perquè els hi manca, per exemple, la comprensió lectora. I tinguent algú al costat només, ja, bueno, es concentren més, es centren més en els estudis, parlen amb el voluntari, o sigui, estableixen un vincle molt maco amb el voluntari.
Mm-hmm. Sí, que els ajuda també a disciplinar-se, a seguir un ritme d'estudi i també doncs veuen que no estan sols, no? Que no s'han d'enfrontar sols, que de vegades poden tenir inseguretats, no? A l'hora de preparar-se coses o d'estudiar, en definitiva.
Exacte, sí, i per exemple a l'hora de preparar exàmens, sobretot.
Mm-hmm. Sí, clar, que sempre fan por una mica els exàmens.
Sí, a tothom,
ens fan por. Els adults també, exacte.
I tant.
Sí. Bé, la realitat de SALT, que de vegades coneixem a través dels mitjans de comunicació com una realitat molt diversa, on de vegades fins i tot hi ha hagut algunes tensions per qüestions relacionades amb les migracions, és específica, és potser més complicada en aquest camp educatiu de Càritas Diocesana de Girona?
No, necessàriament, exacte.
Molt bé. Per tant, és una ciutat ben maca, al costat de Girona.
I tant.
Amb molta diversitat, però també amb molta cohesió social.
I molt ben avinguda, sí.
Això és el més important, perquè de vegades només surten les coses quan hi ha algun problema, però en el dia a dia és ben diferent, oi?
Sí, sí. La convivència és amena.
Sí. Quant temps fa que vostè fa de voluntària?
Aquest serà el segon any.
El segon any. I suposo que amb la idea de seguir, no?, mentre es pugui.
Sí, mentre es pugui, sí.
Molt bé.
Com que és això, el que deia l'Eulàlia, amb dues horetes a la setmana que tothom pot treure més o menys possiblement d'on pugui, doncs jo hi vaig els dos dies, o sigui, el dimarts i el dijous, però jo vaig començar a fer de voluntària perquè vaig fer les pràctiques de la carrera de pedagogia. Mm. I em va agradar tant que m'hi vaig quedar.
Molt bé, i ho fa, doncs, amb goig, voluntàriament, també com una formació, no?, per a la seva professió i
sí,
per a la seva feina.
Sí, la veritat és que sí.
Bé, i dels alumnes que es beneficien d'aquests projectes educatius, tant Cristina Vidal com Eulàlia Bofill, si vol, què ens poden dir? Segur que hi ha perfils molt diversos i situacions ben diferents, des d'aquell alumne que porta poc temps entre nosaltres fins a aquell que té més dificultats d'aprenentatge o aquell que es distreu, no sé, hi ha de tot, no?
Sí, hi ha de tot. Bàsicament, el projecte són dos anys, perquè és primer i segon d'ESO,
sí.
I han d'anar-hi els participants que facin pues, aquests cursos. En cas de que repeteixin, es pot plantejar de que segueixin en el projecte fins que acabin el segon d'ESO.
Molt bé. Doncs,
i com a alumnes així dispersos, o que sí, hi ha alguns que no es concentren, altres que són més moguts, altres que, bueno, doncs que poder els hi costarà més començar perquè primer hem d'explicar com ha anat el dia, així, però com que fem dinàmiques de grup i tractem molt les habilitats socials, doncs ja tenim un espai per treballar aquestes coses.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Cristina, per aquestes explicacions. Potser li preguntaré també a Eulàlia Bofill pel funcionament logístic d'aquests projectes educatius. Està centralitzat a la seu de Càritas Diocesana de Girona i des d'allà doncs, es treballa les necessitats que hi pugui haver en centres o en municipis de la diòcesi?
Sí, a veure, sí que des de serveis generals doncs es dona el suport en els diferents municipis, però llavors doncs la persona tècnica que està contractada doncs està ubicada en el municipi mateix, en el mateix servei educatiu, a la mateixa parròquia, i llavors des d'allà doncs és aquesta persona la que fa la coordinació amb les escoles, el treball amb les famílies, també l'acollida en aquesta persona voluntària, no? I qui coordina el projecte del municipi.
Uh-huh. Doncs bé, molts ànims amb aquesta tasca difícil, però també apassionant, i que segur que fa un gran bé a moltes persones i a moltes famílies que veuen aquestes necessitats educatives. Un plaer conversar aquests minuts avui a la veu de Càritas a Ràdio Estel amb Eulàlia Bofill, cap dels programes educatius de Càritas Diocesana de Girona, i Cristina Vidal, voluntària. Aclarim que Sant Narcís va ser ahir, però les fires són tota aquesta setmana, fins diumenge vinent, eh? Per tant, bones fires.
Moltes gràcies.
Una abraçada i fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
El lluem, Senyor, un tema de Cairoi, és el que volem compartir amb tots vosaltres. Lluem el Senyor per tantes meravelles que avui ens parlen d'ell. De l'àlbum Germana Lluna, d'aquest grup marista tan conegut, de fa 24 anys és aquesta cançó, i avui us proposem que ens ajudi a interioritzar sobre la caritat, la dels uns amb els altres.
Treballem per fer d'aquest planeta una llar. Demana, Senyor, que les respostes nostres siguin sí amb tot el cor. Demana, Senyor, que la nostra mirada sigui ferma envers tu. Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres avui. Ens has donat, Senyor, el do d'aquesta crida que ens convida a seguir. Ens has donat, Senyor, la gràcia que inunda i que empeny a estimar. Ens has donat, Senyor, germans que fan possible viure en fraternitat. Ens has donat, Senyor, la vida irrepetible, l'amor. Señor,
les forces que ens regales l'esperança i la fe. Tu ferim, Senyor, els triomfs i els fracassos, també el goig i el dolor. Tu ferim, Senyor, la lluita i la confiança, la bondat i el perdó. Aquí ens tens, Senyor, disposa de nosaltres avui.
Veu dels testimonis.
Avui tenim un testimoni de Càritas d'Urgell. És el de Rosa Fernández Serrano, auxiliar administrativa. És voluntària en els projectes de costura i de Sarcoabitae, d'atenció a gent gran amb discapacitat. Tot a la Seu d'Urgell. I amb la Seu connectem, allà tenim l'estudi de Ràdio Principat, amb l'Àlex Alsina a les vies de so i la Maria Marina a la producció. Tenim ja Rosa Fernández Serrano. Rosa Fernández, bona nit, benvinguda.
Hola, hola, bona nit.
Com esteu?
Bé, bé, bé. Aquí a punt de donar tots els coneixements del voluntariat.
Voluntariat, efectivament, perquè és el que vostè fa. Des de quant temps fa que el fa?
Fa uns 6 anys
molt
que
bé.
Estic ficada.
Molt bé. Anem per part, si li sembla. Què és costura i què és Sarcoabitae? Costura, diguéssim, més lligada, en aquest cas, a Càritas, oi?
Correcte. Càritas està una mica associat amb Sarcoabitae. Jo vaig començar amb Sarcoabitae, que és atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia ja terminal. És atenció a aquestes persones. I després Càritas està associat també junt amb l'hospital, que a l'estiu oferim el servei de passejar els iaios i donar-los a conèixer a vegades una mica al poble. Que no, hi ha alguns que no, que van de casa a l'hospital, de l'hospital a casa i no veuen res. I després l'altre és el tema de costura, pues, ensenyar a fer-s'hi una vora, escurçar una faldilla, estretxar-la, vull dir, diferents...
Diferents tasques, sí, que moltes persones grans poden fer. Tradicionalment són dones, però aquí no diferenciarem, no?
Sí, són dones, particularment. Dones que, pues, amb el seu dia, pues, tampoc no en saben ni enfilar una agulla o no han vist mai una màquina de cosir o l'han vist la màquina antiga, llavors les ensenya, pues, la màquina de motor, que jo per elles és un gran què, no? Perquè també, a més, jo sempre ho comparo amb l'accelerador del cotxe i la majoria tampoc no tenen ni cotxe, llavors és una mica espectacular per elles al veure una màquina que funcione sola, que no li has de donar més peus.
I aquests diferents tipus de voluntariat, com els practica vostè i com es practiquen amb aquestes persones grans que, pel que diu, doncs són persones que viuen a casa seva, normal, soles o acompanyades, però que necessiten de vegades fer diferents gestions o sortir a passejar i la companyia és molt important.
Correcte. És a raó de, pues, que els seus familiars treballen i, clar, no tenen el temps suficient, pues, en les hores entre el dia. Jo em dedico a les tardes, que és quan tinc lliure, i llavors, pues, puc dedicar-me aquest temps a oferir aquests serveis, aquest ajut.
Com són les persones que vostè atén, per exemple?
Les persones que jo atenc, una per Sarcoabitae pròpiament dit, vaig estar amb ella uns 3 anys, pobreta ja va marxar aquest estiu, va morir.
Sí.
I les altres estan a l'hospital de dia de l'hospital. I bueno, pues les treguem a passejar per lo que t'he comentat abans. I les de cosir, pues aprofiten també quan porten la canalla al col·legi, aprofiten aquell espai també per poder aprendre elles.
Són perfils de persones diverses, persones que estan potser en risc d'exclusió o que pateixen allò que diem de vegades la pobresa silenciosa?
Hi ha una mica de tot, i sobretot també nouvinguts. Nouvinguts, molt del Marroc, i després també hi ha el perfil aquest que ha comentat, amb risc d'exclusió o per fer-los fer un entreteniment.
Tot això des de Càritas es gestiona, diguéssim, amb la idea d'ajudar el màxim nombre de persones possibles. Són més voluntaris, a banda de vostè?
Amb costura penso que no, però amb d'altres departaments i d'altres tasques sí que n'hi ha més voluntaris.
Com es va animar ara fa 6 anys a fer aquest voluntariat, Rosa Fernández?
Més que res per un problema personal, i em vaig ficar una mica en aquest món i gràcies a la psicòloga em va començar a ficar en aquest món, inclús el vaig estudiar, vaig fer auxiliar d'infermeria i de geriatria, i cada vegada em va agradar més. I, bueno, pues, ja és una cosa que no pots parar, perquè coneixes a molta gent diferent i aprens un de l'altre, però ser una mica a prova les teves capacitats, també. Et sents útil.
I tant, segur que és una utilitat que satisfà molt pel que s'ajuda als altres i pel que s'aprèn dels altres, també.
Correcte.
Avui ens acompanya Rosa Fernández Serrano, que és auxiliar administrativa de la Seu d'Urgell, voluntària dels projectes de costura i sarcohabitat vinculats a Càritas d'Urgell. Bàsicament és a la Seu d'Urgell on fa aquest voluntariat?
Sí, i a vegades amb els pobles del voltant.
Pobles del voltant, però tota la zona de la Seu d'Urgell,
sí, correcte.
Dins un territori diocesà que és molt gran. Per tant, aquí ja es va per parts, i necessitats d'aquest tipus, doncs, en llocs més urbans és on es donen, no? Com és el cas de la Seu. I bé, potser una darrera qüestió que li volem plantejar avui a Rosa Fernández Serrano és què pensa de cara al futur i aquest tipus d'ajudes des de Càritas, com les veu? Pensa que s'hauran de mantenir, aniran a més, es replantejaran en alguns casos?
Bueno, jo penso que això està ja molt, molt instaurat, no? El problema està que no tothom té la disponibilitat de poder fer-ho, o també tu mateix t'has de trobar també bé, amb el sentit, sobretot amb el sentit d'ajudar persones. Amb malalties t'has d'estar tu també fort per poder-ho fer. I l'altre, en principi, jo penso que està instaurat, i el problema està és a vegades en trobar més voluntaris, de trobar més gent que pugui servir, fer aquest servei.
Sí, el trobar voluntari sempre és un repte per a Càritas, com per a qualsevol altra entitat d'acció social. Potser és important recordar que, segons la memòria última de Càritas Catalunya, són més de 12.000 els voluntaris que hi ha arreu de Catalunya. És un bon capital, però sempre, en alguna zona sobretot, i potser a la diòcesi d'Urgell passa, sempre en calen més, no? Sempre va millor que n'hi hagi més.
Correcte.
Sí. Bé, molt bé. Algun missatge que ens vulgui donar Rosa Fernández, pensant en els oients de la veu de Càritas aquí a Ràdio Estel i que han escoltat el seu testimoni, potser per animar-los a fer algun voluntariat amb Càritas?
Pues jo, com resposta personal meva,
endavant,
és que a mi m'ha augmentat la generositat, l'autoestima, i personalment pues, m'omple molt, i una satisfacció personal indescriptible. És super gratificant.
Molt bé.
Molt gratificant.
Això és el més important, i potser de vegades un exemple com el de vostè, Rosa Fernández, ens mostra que de vegades d'una situació problemàtica, personal, o d'una situació que preocupa, es poden treure grans coses sense necessitat de demanar, sinó simplement donant, no? Que
correcte.
Això és el voluntariat.
Correcte.
Doncs moltes salutacions avui a Càritas d'Urgell i a aquests projectes de costura i sarcohabitat d'ajudar sobretot moltes persones grans amb discapacitat i també persones en general que tenen necessitats diverses a fer tasques que les poden ajudar a integrar-se o quan estan en risc d'exclusió social, com dèiem. Moltes felicitats i molts ànims, que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Girona i al web caritascatalunya.cat.
Dimecres se celebra la Festa de Tots Sants, una festivitat, una diada joiosa que ens anima a pensar en aquella església triomfant que és la dels homes i dones que han viscut entre nosaltres i que estan al cel després d'haver-nos deixat en aquest món. I l'endemà, com cada 2 de novembre, se celebra la solemnitat, la festa, la commemoració, millor dit, dels fidels difunts. Són dues jornades importants per pensar en la transcendència i avui en aquest programa les volem comentar breument perquè són també una gran oportunitat per fer caritat. Ens acompanya uns breus instants Joan Ubac, delegat diocesà de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona. Mossèn Joan Ubac, bona nit, benvingut a Ràdio Estel.
Molt bona nit.
Bé, què són aquestes festes a nivell litúrgic? Perquè és una manera de visualitzar, no?, el que l'Església ofereix a les persones, doncs, que pateixen per les persones que ens han deixat i el que és, no?, recordar els difunts.
Sí, és important el veure com celebrem una darrere l'altra, no? Per tant, estem molt units amb aquesta Església del Cel. Primer celebrem aquests que ja gaudeixen, oi?, de la presència benaurada de la glòria, no?, i aquells que han estat ajut i exemple per nosaltres i que intercedeixen per nosaltres, i a l'endemà, doncs, commemorar justament aquells que ens han precedit i que desitgem que gaudeixin ja per la fe, oi?, i l'esperança, gaudeixin d'aquesta benaurança, no?, dels sants.
Sí. De quina manera l'Església, a través de la litúrgia, intenta ajudar, per exemple, en els enterraments o en els cementiris o en les misses de record que moltes famílies encarreguen, no?, en memòria dels difunts, perquè moltes vegades són morts tràgiques, de vegades són morts més naturals. Sempre l'Església, no?, necessita estar, no?, amb aquesta caritat d'ajudar la persona que pateix la pèrdua d'un ésser estimat.
Esclar, el dolor que pertany a tot ésser humà, oi?, l'Església també i els membres de l'Església la vivim, oi?, com un dolor de separació, com un dolor de... I sobretot si ha estat, doncs, lligat amb una situació tràgica, oi?, ens unim a aquest dolor, no?, i el patim també, no? Altra cosa és que aquest dolor sigui un dolor de desesperació o un dolor que en diem redemptor, no?, un dolor d'esperança i d'acompanyar-nos, no? O sigui, sabent que les situacions succeeixen i que no hi podem fer, no hi podem fer res humanament, però que sí que aquesta confiança en la providència divina, des del qual ho entendrem tot, oi? Allò que es diu que nosaltres ja quan estiguem amb Déu ho entendrem tot, no? Però sí que en el moment present, doncs, ens costa, mm-hmm, ens costa. Però aquí és on entre uns i altres ens hem d'estrenyar els llaços i de transmetre, no? Paraules de consol, paraules d'esperança, paraules d'estimació, no? És com molt bé has dit tu, no?
Moltes gràcies per aquests comentaris que ens ajuden molt avui aquí a la veu de Càritas a Ràdio Estel parlant d'unes festes imminents com són Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. Hem de dir que a nivell litúrgic Tots Sants es considera una festa com pasqual, no? És una festa de goig, amb el color blanc en la litúrgia, és dia de precepte. I l'endemà és un dia, doncs, més pensat perquè, tot i que és un dia feiner, les persones recordin els difunts i bé, els tinguin presents també a través de la litúrgia, si volen.
Tots els moments són moments pasquals, eh? O sigui, sí. Això també és important saber-ho, encara que els colors puguin diferir d'una festa a l'altra, però sí que desitgem, doncs, aquest color morat de la missa de difunts pugui un dia, doncs, viure's amb la blancor, no?, justament
de la
presència de Déu, no? Mm-hmm. És veritat que la litúrgia de celebrar amb goig, o celebrar l'Eucaristia sempre és celebrar la victòria pasqual de Jesucrist, oi? Per tant, la victòria pasqual d'aquells que ja han triomfat, oi? De la multitud dels escollits, diríem, oi? doncs també la celebració pasqual que celebrem a la congregació dels difunts també és cantar la victòria, perquè és un cant de victòria, no és de tristesa, no és de tristesa.
Aquest és el gran repte, no?, per a l'Església, comunicar l'alegria i l'esperança enmig del dolor, moltes vegades als tanatoris, a les mateixes parròquies, quan les persones contactem directament des de la nostra família amb la realitat de la mort.
Cal tenir present que en el moment que nosaltres som batejats ja participem d'aquesta benaurança. I els cristians, abans d'anomenar-los cristians, oi? Com ens explica el Fes dels Apòstols, oi? A la comunitat de Corint, la comunitat d'Antioquia, que els ja van ser anomenats cristians per primera vegada, se'ls anomenava sants, aquells que eren seguidors de Jesucrist, no? Els sants. Per tant, nosaltres ja som sants. Una altra cosa és que és com vivim i com nosaltres hem d'anar guanyant aquesta santedat o anar-la vivint en el dia a dia, no? Però ja participem d'aquesta santedat. I això és important també destacar-ho, eh? Uh-huh. Les benaurances, que és el text que es proclama, oi, a la solemnitat de Tots Sants, són cridats a viure aquest itinerari, eh? Universal de santedat a la qual tots estem cridats.
Doncs aquesta oportunitat...
Ja tenim la llavor en el baptisme, oi, per cridar-nos a aquesta santedat. Eh? No doncs a base del nostre esforç, sinó a base simplement aquesta confiança en aquest Déu que ens guia i que ens impone el seu esperit. Oi?
Tots ens sentim cridats, doncs, a aquesta santedat, per exemple, ajudant les persones més necessitades, com fa Càritas, i ajudant els nostres familiars, i, en definitiva, doncs, posant-nos al servei del bé comú, al servei dels altres. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan Ubach, per haver-nos acompanyat.
Bona solemnitat de Tots Sants.
Igualment, que vagi bé. Adéu-siau.
Que vagi bé igualment. Adéu-siau.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Aquest dissabte es farà la jornada diocesana de Càritas diocesana de Tortosa, amb tots els temes de coordinació d'aquesta Càritas i a la seu de Tortosa de la Càritas diocesana.
També dissabte, de 2:15 del matí a 2:45 de la tarda, al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres número 35, es farà un taller de treball en equip per a voluntaris de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat, a càrrec de Solmat Music Training Lab.
I un últim apunt, dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, es farà una nova sessió del cicle Els Dilluns dels Drets Humans, sota el títol Pensions Garantides, Dret a una Vellesa Digna, amb els ponents Miquel Puig, doctor en Economia i director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de Comissions Obreres, i Júlia Montserrat, doctora en Economia i membre del Comitè Científic de l'Informe FOESA.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Arribem ja al final d'aquesta edició de la veu de Càritas, l'última del mes d'octubre. Com hem comentat amb Joan Ubach, delegat de litúrgia de l'Arcabisbat de Barcelona, arriben dues festes molt importants, la solemnitat de Tots Sants aquest dimecres i la commemoració dels fidels difunts dijous. Grans oportunitats també per practicar la caritat. I us recordem també que moltes parròquies que tenen les seves Càritas igualment acullen moltes entitats que fan una gran tasca d'acció social. És el cas, per exemple, d'Alcohòlics Anònims, amb el seu grup Gratitud, que és acollit des de fa molts anys a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, aquí al costat, al barri de Sants de Barcelona. Aquest grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims celebra aquest dissabte la seva sessió informativa anual d'aniversari a les 7 de la tarda. És un acte obert a tothom, especialment aquells que pugueu estar interessats per la causa social amb les persones que necessiten sortir de l'alcoholisme. Aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Església de la Mare de Déu dels Dolors, al barri de Sants de Barcelona. Fins aquí el programa, com us dèiem. Que tingueu bona setmana, bona festa de Tots Sants. L'equip de la Veu de Càritas torna dilluns vinent a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet, el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.